Bé, reprenem la sessió amb la ponència del doctor Nolla. Dir dues coses que després de la ponència del doctor Nolla, immediatament després ja passarem a la lectura de les comunicacions. Aproximadament tindrem uns 10 minuts per cada comunicació. I una informació complementària, que a l'entrada de l'edifici a mà esquerra hi ha una prestatgeria, la primera prestatgeria més a la vora de la porta, on hi ha una sèrie de llibres que es poden agafar lliurement. És a dir, que l'Institut d'Estudis Gironins obsequia als congressistes amb aquestes publicacions. Doctor Nolla, quan vostè vulgui.
Benvolgudes i benvolguts. Intentarem en aquesta ponència donar contingut a això que expressa el títol. Hi ha el petit error, el 46 es va formar l'Institut, no el 47. Tenia al cap la primera publicació, el primer volum de l'Anal. I de fet, fins ara mateix, el 23, podrem anar. I el que faré jo serà, ho intentaré fer, serà parlar preferentment de la història de la ciutat de Girona, en el ben entès d'englobar i tenir en compte els entorns de la ciutat, allò que els antics anomenaven el suburbium, que un cercle d'uns 5 quilòmetres, 6 quilòmetres, entorn del nucli urbà, que tenia una relació molt i molt profunda amb aquest nucli urbà, que era la capital de la Tíuitas. Més endavant, quan lliurem per escrit la ponència, farem unes consideracions globals sobre el territori. És a dir, que molts aspectes són paral·leles a l'evolució de la història de la ciutat de Girona des de la fundació fins a la fi, fins a l'època comtal. Penseu una cosa, deixant de banda l'època carolíngia, és a dir, fins, grosso modo, el 785, l'eina històrica que teníem a l'abast per reconstruir la història de Girona d'època antiga, tard antiga, és l'arqueologia. I aquells de vosaltres que tingueu un contacte més íntim amb la tasca arqueològica, sabreu també com són les dades històriques que proporcionen una excavació. Són unes dades històriques diferents, són dades històriques absolutes, però que cal interpretar i que sovint no et permeten anar més enllà de com ho fan les fonts literàries o les fonts documentals. No esperem per la història de Girona la localització de noves fonts. No és possible. I si apareguessin, serien com a les poques que posseïm, una referència puntual a la situació de la ciutat i poca cosa més. Sí que podríem tenir, no gaire, una mica de més confiança amb la descoberta, la troballa, la localització de textos epigràfics. No sé per què, Girona és d'una pobresa gairebé indignant, insultant. Hi ha molt poca epigrafia i d'ençà que jo, fa uns anys, doncs, vaig aplegar tot el que hi havia sobre aquestes qüestions a Girona i al seu entorn, no han augmentat gaire, han augmentat poc. I sovint es tracten de textos epigràfics parcials, fragmentaris, i que màxim que podem aspirar és a reconèixer algun personatge, que ja és important, que ja és interessant, i amb una mica de sort el seu cursus honorum, o el fet de si va ser enterrat aquí i va ser enterrat allà. Per tant, doncs, estem condicionats a la recerca arqueològica per poder saber cada dia més coses millor, de més qualitat, per poder reconstruir la història d'aquesta etapa. En aquest recorregut historiogràfic, en aquests gairebé 80 anys, recordava el conseller d'aquesta història, des de la fundació de l'Institut fins ara mateix, gairebé 80 anys, és a dir, gairebé dues generacions, déu-n'hi-do. Jo distingeixo dues grans etapes, dos grans moments. Amb una separació mai radical que caldria situar cap a finals dels anys 70 del segle passat o principis dels anys 80 del mateix centúria. Entre, diguem-ho ben clar, l'accident malaurat del gran factòtum de l'arqueologia gironina d'aquell moment, Miquel Oliva, l'any 74, octubre del 74, i la instauració de la Generalitat de Catalunya, que devia ser el 81, i que ja el 82 va rebre els traspassos de cultura i que marquen un canvi important, almenys en la gestió, entre altres coses, de l'arqueologia. Aquest seria el moment de canvi. Un moment de canvi que també té diferents moments, diferents fases interiors, que no és uniforme. On aquests 30 primers anys o 35 primers anys no és sinó, en bona part, la repetició, la continuació d'un esquema d'història de Girona, d'història antiga de Girona, que ja havien configurat els grans pares de l'arqueologia catalana, de l'arqueologia gironina, entre els quals podem citar Pell i Forgues i, sobretot, Botet i Sisó. Botet i Sisó, recordeu-ho, és el primer en aquella monografia premiada a Madrid sobre les excavacions emporitanes, que es va reeditar l'any 1979, una reedició fotostàtica, és la primera gran monografia moderna on conjumina, per una banda, les dades literàries, les fonts, i les dades arqueològiques. En aquest cas, amb un pes notable. I, per tant, la seva descripció històrica de la ciutat d'Empúries és diferent de la que s'havia fet fins aquell moment i marca, d'alguna manera, el camí que es continuarà a partir de les excavacions de la Junta de Museus de 1908, Institut d'Estudis Catalans, Mancomunitat de Catalunya, etc. Per tant, doncs, el 1946, el que sabíem sobre la història de Girona, era allò que sabia Botet i Sisó amb un afegit important i digne de consideració. Una aportació que s'havia fet des de Barcelona i des de l'activitat del Servei d'Arqueologia lligat a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi havia un cap pensant, que arribaria a ser durant els anys 30 fins al final de la Guerra Civil l'amo i senyor de l'arqueologia catalana, algú tenia les idees clares, que sabia el que volia, que és Pere Borja i Pere, però amb una sèrie de tècnics ben formats, diferents nivells, hi ha diferents interessos, uns es dedicaven més a la prehistòria, els es dedicaven més a l'arqueologia de tipus clàssic, i que rebien encàrrecs de fer estudis arreu de l'actual Catalunya i fins i tot més enllà. Recordeu les excavacions del propi bosc, la ratlla, el Matarranya, excavant en zona normalment de llengua catalana, però que administrativament es trobava a l'Aragó, Catalunya, el País Valencià, aquí i allà, atès que a l'època antiga aquestes divisions no tenien una importància significativa. Bosc va enviar a missions un dels seus deixebles, aleshores un home jove, ben format, bon arqueòleg, Josep de Calassanç i Rerafols, dins del marc d'una d'aquelles empreses de caire europeu, a la qual l'Institut d'Estudis Catalans hi estava adherit. Forma Imperi Romania, Forma Urbis Imperi, és a dir, unes obres de llarg abast que no s'acaben mai, sempre estan en formació, però que m'han servit a vegades per començar projectes que s'acaben o no s'acaben, però que ajuden a proporcionar dades. Serra va estar recorrent el territori, va anar a Caldes, va anar a Blanes, va estar aquí, va anar allà, i va treballar també a Girona, amb un objectiu molt clar i determinat. Estudiar l'únic vestigi arqueològic, evident, clar i diàfan de les fases més antigues de la història de la ciutat, les muralles de la ciutat. Va publicar-me dos articles molt importants. Un en català, a l'anuari, l'últim dels anuaris que es va publicar abans de la Guerra Civil, i un altre que va ser la versió en castellà d'aquest mateix article, amb algun petit canvi. Les il·lustracions són diferents i, per tant, complementàries, que va publicar molt poc després de la Guerra Civil l'Arxiu Espanyol d'Arqueologia, i que van acabar esdevenint el paradigma de la història antiga de la ciutat de Girona. Tot i que Serra és prudent, va acabar acceptant que la ciutat de Girona no era altra cosa que un vell oppidum ibèric que es havia romanitzat. I que les muralles més antigues, les de pedra calcària nomolítica, serien els vestigis de les defenses preromanes, no les data, em seny, no les data, ja sabeu, altres erudits les havien intentat datar, uns a èpoques remotíssimes, altres doncs, del segle VI, altres del segle V, però eren datacions fetes a l'atzar, per allò que et pensaves, pel paral·lelisme, sense cap base i cap fonamentació de tipus arqueològic solvent i sòlid. Ell, sense datar-se, sense mullar-se, considera que això és un precedent clar i que la ciutat romana s'hauria disposat damunt de l'òpidum, i l'hauria modificat i hauria evolucionat cap a la el municipi Municipium Gerundensium, que és el nom oficial que té la ciutat a l'Alt Imperi. Recordem, això ho diuen les fonts. A època d'August, la ciutat ja era ciutat romana de dret llatí. Per tant, el primer pas cap a l'evolució, i segurament menys ja el 79 després de Crist era municipi de Plebe. Hi ha petits matisos que ara no convé ni analitzar ni aturar-se. Això va esdevenir un element ben ancorat, sòlid, que entra als manuals. I ja sabeu que el que entra als manuals difícilment en surt. Són llocs comuns que arrelen, s'encaixen, llencen una mena de liana escollida tot i que costa treure, costa molt. Per tant, arreu, els manuals de les escoles de primària, de secundària, els manuals universitaris, Girona tenia un passat preromà i, com moltes altres ciutats del territori, es havia romanitzat. I s'aduïen, doncs, les excavacions de Serra i de molts més. Serra no va actuar sol a Girona. Serra va tenir ajudes molt importants. La més important de totes, indubtablement, ara ho sabem, gràcies a la publicació de les cartes, és de l'arquitecte Masó. Masó va treballar molt. I a veure, poca broma, Masó li va obrir moltes portes. No era el mateix ser de Girona, i ser algú important a Girona, que encara que vingués de l'Institut d'Estudis Catalans, no era ningú, tot i que tenia relació i parentius també a la ciutat de Girona. Tot això ajuda a obrir portes, entrar aquí, entrar allà, parar, dibuixar, entrar a les monges de clausura. Bé, es pot demanar, però cal que el senyor bisbe, però si és algú de la ciutat i algú molt relacionat amb els estaments eclesials, tot això era molt fàcil. Però ell va treballar de debò, va aixecar plànol, va ajudar i va posar les ordres de Serra Francesc Riuró, un home que va descobrir l'arqueologia gràcies a Serra Ràfols, que va veure que tenia un talent especial i una manera de fer que li podia interessar aquestes qüestions, i Ribró va localitzar i va identificar juntament amb Carles de Palol uns quants jaciments importants en l'entorn del territori, i va ajudar de debò aixecant els plànols i dibuixant, perquè era un molt bon dibuixant i un molt bon fotògraf, de les intervencions que anava realitzant a la ciutat, aquí a les muralles, Serra Ràfols, durant un parell d'anys, no de manera seguida. La proximitat a Barcelona, el tren, facilitaven que durant unes èpoques, cada bon temps, es pogués treballar, no excavar, no parlem d'excavar, parlem de dibuixar, de veure, de notar, de fer fotografies, de fer-se una idea de la topografia d'una ciutat que, si no la sotges, si no la trepitges, no l'acabes entenent. Aquesta idea arriba a aquella gran síntesi que va publicar l'any 1988 Miquel Tarradell en el seu discurs d'entrada a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, que es deia Les ciutats romanes dels Països Catalans, on les analitzava una a una i en feia un petit resum. I posa com a paradigma la ciutat de Girona, paradigma de ciutat romana que té un precedent directe i clar al mateix lloc, de tipus ibèric. I a més, per acabar-ho de dubar, hi aporta arguments que recolzen aquesta idea preestablerta. Perquè, clar, com veieu, Girona es troba a dalt d'un punt que domina els entorns. No sé d'on ho veia, això. Però, per què? Perquè no era de Girona. Perquè no coneixia la ciutat. Només cal pujar aquí, aquí on som ara mateix, per veure que Torre Gironella està sotmesa als dominis de les Gavarres, de la zona de Puigguilà, que continuen pujant. Que aquest va ser el gran problema de la ciutat quan apareix l'artilleria, i el lloc que ocupa la ciutat de Girona no és des d'un punt de vista militar bo, sinó molt dolent. Però no podien agafar la ciutat i canviar-la, i el que van haver de ser fortificar el que calia per impedir que l'enemic ocupés aquests sectors i et pogués castigar d'una manera continuada i permanent i acabés prenent la ciutat. No es havia fet res, sí. Fixeu-vos, aquestes dues plantes. La de l'esquerra és les intervencions arqueològiques que s'havien fet fins l'any 74, 75, 76. És a dir, diríem aquesta etapa antiga de la historiografia de la ciutat. A veure, sí, hi ha un punt, el número 2, es va excavar a Torre de Gironella, però va ser una excavació que jo en diria de cap de setmana. Una costellada, es feia una costellada, es feia un soroll, miraven... L'altre, que veieu a sota, Caserna d'Alemanys, aquí darrere, aquesta va ser més important, amb troballes significatives, però allà va quedar. Eren puntuals, allò, el sondeig. A veure, no és crítica, és situar-se en la mentalitat de l'època. Als anys 30, 40 i 50 del segle passat, s'excavava d'una altra manera. Era una excavació sovint de tastolletes. Em faig un forat aquí, em faig un altre allà, em faig un altre collà, és a dir, sense veure més enllà del forat sencer, que a vegades podia ser de 2x2, de 4 metres quadrats, moltes vegades no tens ni la sort de trobar murs que et delimitin, per tant vas absolutament per allà. Però bé del que es veia. Caserna d'Alemanya, més interessant, hi ha bons resultats, però no interpretats. Molt important, Pi el Mainar. Aquí són excavacions ja després de la mort de Llerori, com a conseqüència de la compra per part del Col·legi d'Arquitectes de l'edifici, que havia estat un col·legi de monges, i la necessitat d'adaptar-lo a les noves circumstàncies. Es van fer excavacions amb extensió importants, molt importants, que potser en el moment que es feia no se sabia. Es van trobar un carrer nord-sud i un altre est-oest, que van ajudar, anys després, a poder reconstruir la xarxa urbana fundacional de la ciutat a principis del segle I. I sobretot, bé, l'he posat amb un signe més fort, Casa Pastors. Casa Pastors va ser una gran excavació, a veure, una gran excavació. Sí, va ser una excavació molt i molt important, però no gran. Va ser un triomf i una demostració de l'habilitat que com a cap de de Belles Arts a Girona del Ministeri tenia Miquel Oliveira. Era un gran cap de Belles Arts. Tenia mà esquerra, tenia contactes, tenia relació, i en una època en què la llei no ho obligava, va aconseguir que li deixessin tafanejar, fotografiar, documentar allò que es anava fent a casa Pastors. I com que hi havia un espai marginal a dins de la Torre Romana, dins del que s'havia anomenat la cuina de la casa dels Pastors, que era un lloc que no afectava el gran remenament de, que havia de servir per condicionar i modernitzar els jutjats de Girona, van dir, aquí pots excavar tant com vulguis. Era un espai relativament petit, però va tenir tant de temps com va voler per poder-lo realitzar. Era petit però molt profund. I en aquest cas, allà ens va tocar tota la rifa sense posar-hi. Per què? Perquè va ser una excavació que ens va donar una seqüència de dos moments molt clars i ens va servir per datar les muralles de la ciutat arqueològicament en material i no dos fragments, milers i finits materials, molt uniformes. La fase fundacional, que tocava directament aquesta muralla considerada ibèrica, i els interiors de la torre del segle III, on hi havia un farciment brutal, segellat per un paviment d'opus signinum de la torre, el primer nivell de combat de la torre. Tot això ho va fer Miquel Oliva. Miquel Oliva no excavava, no podia, era un home que tenia moltes obligacions i tenia els seus encarregats, en aquest cas, m'agradaria esmentar-la, com es deia, Mercè Roca, ai, Mercè Ferrer, que coneixia prou bé la idea d'estratigrafia i que va excavar i va documentar molt i molt bé aquests dos canvis de nivell i el que després seria el desllorigador per entendre, per començar a entendre, o tenir fases ben datades d'aquesta història de Girona que podríem haver resumit, potser hauria sobrat, amb un foli i la part del davant. Allà, al cantó, veieu les excavacions, algunes, segurament me n'he deixat, amb els números, que s'han realitzat en els anys posteriors a la, sobretot a la llei de patrimoni de l'any 93. Tot canvia la llei de patrimoni, no amb l'arribada de la Generalitat, arriba la Generalitat, li traspassen les qüestions de cultura, entre ells l'arqueologia, però la llei continua sent llei superior. Primer gran canvi, 1985, la llei de patrimoni de l'Estat, que ja obligava a realitzar excavacions arqueològiques en llocs històrics, arqueològics o llocs determinats. Però a partir del 93 això s'intensifica i s'han fet moltes excavacions, unes amb més bons resultats, altres amb menys, amb resultats no tan bons, però que ens van proporcionant material, dades i coneixements sobre la història. Primer gran... De la primera part hi ha un canvi important en un moment donat. Recordeu, l'any 46. Qui hi havia a Girona que es dediqués a les tasques arqueològiques? El senyor o senyora director del Museu Arqueológico Provincial. Algú que era membre del cuerpo, com el cuerpo de bibliotecarios, arxiveros i arqueólogos. Un grup clos, tancat, limitat. Per regla general, era gent de fora, que tenien interès per Girona, zero, com la major part de funcionaris. Venien i a la que podien saltaven en un altre lloc. Legítim, raonable. Per tant, si venien amb aquesta mentalitat, llevat d'algun cas diferent, però deixem-ho estar, les ganes era de marxar. I què hi feien? Res. Feien de director. Si anaven els papers, els pressupostos, organitzaven conferències... poca cosa, el que fan els discursos, poca cosa de cara a l'arqueologia, al coneixement d'història de la ciutat. El museu funcionava, però no podíem anar bé. L'any 46, 47 i abans, Pericot, que era gironí, que va mantenir molta relació amb la ciutat i amb el territori, que tenia casa Begú, que tenia amics a la ciutat, que hi venia molt sovint, que va ser comissari general d'aquest territori i que va manar molt, es va interessar per l'arqueologia gironina, ell i en Martín Almagro. Persones que no sé si s'aprecien, no m'imagino que no, però que havien de conviure. Penseu, Martín Almagro va acabar sent amo i senyor de l'arqueologia espanyola, a partir dels anys 50, amo i senyor, senyor absolut, va fer i va de fer el seu gust i el seu interès. Aleshores, des del Museu de Barcelona i des d'Empúries, era amo i senyor de l'arqueologia catalana. Però, bé, amb en Pericot mantenien un statu quo i un i altres van adonar que confiar en els futurs directors de museus no era gaire bo, perquè a Girona, més ara, més en aquella època que ara, ara les comunicacions han canviat molt. Aquella època no, era un cul de món, era una ciutat petita. Quan jo hi vaig venir, que devia tenir 4 anys, evidentment no me n'adonava, però ho sentia a casa. Oh, aquesta ciutat ha de tenir 20.000 habitants, potser tenia 25.000. És un poble gran, amb totes però les característiques de capital de província, amb un bisbat potentíssim, un govern civil molt important i un ajuntament i una diputació també molt i molt important, però poca vida. Llavors un funcionari que venia de Cuerpo, amb les oposicions guanyades, esperava anar a llocs amb més possibilitats o més a la vora de casa seva, de la seva propietat. Per tant, veient que aquest no era el camí, van pensar que potser convindria buscar algú que pogués fer una tasca important des del museu, però algú que conegués la ciutat i el país. I van triar, segurament perquè així els hi va insinuar Francesc Riuró, un xicot jove que era funcionari de la Diputació. Funcionari genèric de la Diputació, no sé quina funció tenia la Diputació. Però que la Diputació va tenir a bé, si no el 47 mateix, el 48, d'enviar com a funcionari al museu de Sant Pere de Galligants, on la Diputació hi tenia una part dels interessos, comerció de monuments, i per tant doncs, hi tenia una participació important. Fixeu-vos, aquest any, penso que és a l'agost, celebrarem el centenari del naixement de Miquel Oliver Prat. Va morir molt jove. Ho hauria fet si hagués viscut 100 anys aquest any. I el van triar, van parlar amb qui havien de parlar, a veure, tant el Marc com Pericot, estem parlant de personatges molt importants, se'ls va atendre, es devia entendre poc o molt el que proposava, i van decidir enviar-lo al museu i que allà comencés a moure's. Era un jove, dinàmic, amb ganes, però tenia un problema, perquè Pericot i el Marc ja havien vist que les coses anaven canviant. Quedava clar que, de manera immediata, per regir qüestions de tipus arqueològic i de museus, calia una titulació universitària. Calia ser llicenciat, almenys llicenciat en lletres. Recordeu que abans la llicenciatura era genèrica. Jo penso que anava molt més bé que ara. Genèrica. I després t'especialitzaves a la tesi, a la tesi, a la teva d'allò, però genèrica. I per tant, algú que hagués fet l'especialitat de filologia, perquè no, podia acabar fent arqueologia i a vegades fent-la bé. Què van fer? Van agafar Miquel Oliva i li van dir, t'has d'espavilar. Aquella època no era com ara, que hi havia això dels exàmens de més grans de 18 anys. Si volies fer una carrera, havies de fer el batxillerat. Curs a curs. Amb el sirvent que trobaves, el genís que trobaves, el messia colàs, és a dir, de debò, encara tenissis lliure. Havies de fer batxillerat de debò. I han acabat cap a Barcelona. Però ho va fer Miquel Oliva, perquè devia entendre que era la possibilitat de consolidar-se a un nivell acceptable i poder fer coses de debò. Però bé, una cosa és fer el batxillerat quan tens 12, 13, 14, 15 i 16 anys, i vas estudiant i vas fent, i una altra quan ja ets més gran. I encara. Però fer el salt a Barcelona, treballant, mantenint una família, ajudant a la mare, en èpoques complexes, no deixava de ser complicat. Però es podia fer. hi havia exàmens lliures, era factible. Doncs bé, ell ho va fer amb l'empara, la capa pluvial de Pericot, que manava molt, que va arribar a ser degà, que era un personatge d'altíssim nivell a la universitat, això que explicava abans en Quim Nadal, que viatjava molt, que anava als congressos, que era reconegut, era un dels grans arqueòlegs prehistoriadors d'Europa i del món, la CUP el protegia, l'acompanyava. Fins on va poder, Es va encallar amb una assignatura de geografia. No va haver-hi manera humana de que la provés aquí, malgrat les pressions, a vegades fortes, severes, del senyor Pericot i d'altres amics, que en tenia molts d'amics, Oliva a Barcelona. Bé, però aleshores també es podia fer això. No t'anava bé a Girona, en Colàs et suspenia de francès. Anaves a Figueres, on hi havia una Madame Sanders que prova de tot. Que anava malament l'anatomia d'en Taure a Barcelona, cap a Saragossa o cap a Cádiz. La provaves i després tornaves. Que de geografia et posaven impediments a Barcelona, cap a Saragossa, on tenia un altre bon amic, Antonio Beltrán Martínez, catedràtic i rociat, president del Futbol Club Saragossa, per tant, un personatge ciutadà important, que li va fer d'home bo i va acabar llicenciant-se en aprovar aquesta assignatura, l'any 1958, un any important de canvi. El premi quin va ser? Director del Museu de Sant Pere de Galligans, com a delegat del govern, ja no hi enviarien a ningú, ja estava ben cobert, la Diputació s'encarregava, la Diputació pagava, tal i qual, perfecte, Però un regal encara millor. L'any 1958 la Diputació funda Servei Tècnic d'Investigacions Arqueològiques que incideix sobre el territori. Un servei tècnic amb un sol tècnic superior, ell, però amb restauradors, documentalistes i altra gent que ajudava. És a dir, un autèntic equip petit, i amb la possibilitat de fer servir arquitectes i aparelladors de la Diputació a l'hora d'aixecar plànols i alçats, fer restitucions, etc. etc. Quin és el director? Miquel Oliva. Per tant, Miquel Oliva és, en petit, el que va ser Pere Vergimpera a Barcelona i per Catalunya. L'amo i senyor de l'arqueologia catalana. Amb un llaciment principesc. Ullestret. Però no només aquest jaciment, tenia molts d'altres. La tasca important, per exemple, d'Oliva, que no va ser mai un bon arqueòleg, no va ser mai un bon historiador, però sí que va ser un bon home de patrimoni, va salvar ell, exposant-se que li fessin una cara de mans i a coses molt pitjors, la Ciutadella de Roses, que ara seria un bloc d'apartaments a la manera de Meridol. Allà ell, que va aconseguir convèncer els que a Madrid remenaven les cireres que allò es preservés i es salvés. Això li devem reconèixer contínuament. El servei d'arqueologia és important. El servei d'arqueologia, el servei tècnic, per què? Perquè actua tot el territori. Com? Hi ha una cosa, una urgència, doncs bé, ell envia els seus tècnics, els seus experts, i va ell quan cal, fa les fotos, superrenda si cal les excavacions, que aleshores no es feia res, però recull, aplega la informació, que es concentra en un lloc, això és important, la concentració, una quantitat important de documentació, si voleu, petita, mitjana, potser no massa treballada, però allà es guarda, es conserva dades, fotografies, material, alçats, plantes, que després algú podrà treballar i reconstruir o refer el seu gust. Això s'acaba amb la seva mort. Però el que va ser una desgràcia greu, evidentment, una gran desgràcia, la meva persona, sempre un fet lamentable, a ser tan jove com era, pel servei va ser un salt qualitatiu endavant. El Servei Tècnic d'Investigacions Arqueològiques va passar d'un tècnic superior a tres. Fixeu-vos, Tres joves, tres persones acabades de formar, dels quals dos ni són aquí. Gent que venia de la Universitat de Barcelona, que havien excavat Talteüll, que havien excavat a molts llocs, que coneixien la nova metodologia arqueològica, que ho feien d'una altra manera, que tenien uns altres interessos i que veien les coses de manera diferent. Com és normal que sigui? No en va, havien passat una pila d'anys. I la gent, doncs, es forma en una època i canvia sempre a costa. Als uns els hi és més fàcil, als altres els hi és més costós. El servei tècnic serà durant molts anys el pal de paller de l'arqueologia gironina. Un element molt important que aglutinarà al seu entorn tota aquella gent que es dedica a l'arqueologia, des de la més profunda prehistòria fins a realitats medievals o postmedievals, perquè ho podia fer. Tenia uns locals, tenia un llar, tenia uns materials, tenia una biblioteca notable, amb intercanvis importants, pel fet de que justament l'any que es va morir Miquel Oliva havien llançat el que havia de ser la revista del servei tècnic, que és Cipsela. Ell ja no la va veure, va sortir el 64, però una revista que continua encara vigent, tot i que jo penso que ha canviat una mica l'aspecte i no és el que era. Durant molt temps, Cipsela va ser el portaveu de l'arqueologia gironina, del més alt nivell científic. I és una llàstima que no continuï així. Però deixem-ho estar, això són qüestions meves. El gran canvi, però quin és? Aquest, sí, però no. El gran canvi serà l'any 1969, primers cursos universitaris a Girona. La institucionalització del Col·legi Universitari, que depèn de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, acabada de crear. Primer curs de l'Autònoma, 1968-1969. Girona, 1969-1970. És a dir, som fills directes de l'Autònoma en un moment que l'Autònoma s'estava fent, s'estava construint. Primer amb un curs, després amb dos, després amb tres. I fins aquí. Els comuns es feien a Girona i després calia anar a acabar la carrera a Barcelona. Algun dia algú haurà d'estudiar la importància que això ha tingut per generacions i generacions de gent gironina que no hauria pogut mai tenir la carrera si hagués hagut de fer-ho a la manera d'Oliva, amb exàmens finals, o altra gent que no podia desplaçar-se a Barcelona. El problema en aquella època no era pagar els crèdits, que no se'n deien crèdits, se'n deien assignatures. No, no era aquest. Una carrera valia una misèria. Jo me'n recordo que em va costar el primer curs, Autònoma, 1968-69, 100 duros. 100 duros. Que direu, home, és més car de 100 duros, sí. Però no era gaire res més, 100 duros. El que era car era tenir-te a Barcelona, menjant, dormint, vivint, anar a transport públic. Això era el que era car. Això que feia que molta gent no pogués donar carrera als seus fills perquè no hi podia. Si no tenia beca, i el sistema de beques ja sabeu que era molt obligatori, i arribava fins on arribava. Com va començar al principi? Bé, com comencen totes les coses. Molts professors venien de Barcelona, jovent, que després va arribar, ser els catedràtics, Quim Nadal mateix, en Pep Nadal, molts altres, la Isabel Rodà, que van ser catedràtics organitzadors, al principi vinc de venir a fer mèrits a Girona. No hi havia prou crèdits i havies d'anar i venir. Geografia s'ho agafava seriosament. S'ho agafava com una empresa d'obligació. I llavors què feien? I enviaven de manera rotatòria tots els membres del departament. Amb això l'Enric Duc era un home d'idees clares i molt precises. I geografia això ho va mantenir durant molt temps. Van anar desembarcant a Girona el bo i millor del seu departament. Això tocava cada 4, cada 5 anys, per tant no era un problema especialment greu. Però igual que els de Girona, a vegades anàvem a fer classes a Barcelona, tampoc era un problema que els de Barcelona vinguessin a fer classes a Girona. I ajudava a veure professors diferents, en contacte amb el que feien allà. L'assignatura de prehistòria en mans de qui va caure l'any 69. El parallà m'atreu. Miquel Oliva i Prat. Normal. Era funcionari de la Diputació, la Diputació havia apostat allò, i va dir, vostè deixarà de fer classes de Barcelona, on feia classes d'assignatures especialitzades, i farà classes a Girona. Bé, per començar va ser una bona solució, però és una solució a curt termini. Quan a partir dels anys 77-78 el Col·legi Universitari va canviar clarament d'orientació, aquest tipus de professors van anar deixant en lloc a gent que pensava professionalitzar-se, és a dir, fer servir el lloc que ocupava el Col·legi Universitari de Girona, que formava part de la Universitat Autònoma de Barcelona, per consolidar-se. Calia fer la tesi doctoral, calia investigar, calia fer això, calia fer allò, i calia finalment anar a les oposicions, i si tenies sort, doncs, treure-les, i si no en tenies, doncs, al final a dedicar a altres coses. El Col·legi Universitari, a partir del 77, 78, 79, va començar a formar nous grups d'estudiants, molts dels quals els interessava l'arqueologia, i que van treure's el títol de Barcelona. I dos títols de Barcelona, que també anava bé. Veien una altra manera de fer, altra gent intentaria anar, i també se n'adonaven que allò que els hi oferien allà, a vegades era millor que això, que els hi oferíem aquí, però moltes altres vegades era igual o pitjor. Bé, com ja ho sabeu, de tot, hi ha de tot a tot arreu i a tots els llocs. El gran canvi, encara, el salt més radical va ser la constitució de la Universitat de Girona el 92. Per què? Perquè va permetre 5 cursos i va permetre tenir becaris, va permetre fer màsters, tesines, tesis doctorals, per tant, formar de manera més global i general els estudiants que ens han acompanyat. Jo penso que aquest ha estat el gran canvi, per una banda, servei tècnic, 3 tècnics superiors, abans un, ara 3, a partir de l'any 80-81, 4, es va crear el grup d'arqueologia subaquàtica, que és l'embrió del CASC. Per tant, doncs, a veure, hi havia 4 professionals, és molt. I a la universitat, doncs, primer van ser un, després 2, després 3, després 4, és a dir, també és un gruix important. A veure, gent alliberada per poder-se dedicar a la docència i a la recerca, que a vegades és el que cal perquè altra gent que es dedica a l'arqueologia des d'altres àmbits on no els és possible una total professionalització de tipus de poder investigar sobre allò que han excavat, tingui el recolzament de la universitat i dels estudiants d'aquesta universitat que d'allò que ha excavat en Pere, ells en puguin acabar fent una tesina, o per què no, una tesi doctoral. I fins i tot publicar-ho conjuntament amb en Pere, un aportant-hi la part més bibliogràfica, la part més de construcció, la part més d'idees, i l'altra la part més viva. Ha canviat. I ara tancaré perquè em toca, he d'acabar aviat, em deixo moltes coses, ja llegiran vostès si tenen paciència quan surti publicat, ara faig un repàs del que succeeix en aquesta època, però voldria avisar, per això titulava la comunicació una història circular. Des del 2008 anem endarrere com els crancs. Eren 4 el servei, ara és un. El CASC, una altra cosa, però treballa a tot Catalunya. Un i un i algú més, 2. A la universitat, la meva plaça no es va cobrir. Quan es jubili el guiari ja en parlarem. Per tant, doncs, el gruix de gent alliberada que ajudava a mantenir aquest pal de paller, on hi ha molta gent que hi treballa, molta gent que hi col·labora, molta gent que porta dades, molta gent que publica, però que a vegades ho pot fer gràcies a aquestes... I la formació del futur es pot trencar. Estem en un moment delicat. Jo penso que en un moment donat els polítics gironins es van equivocar molt, molt i molt. Quan? Any 80, quan va ser ponent de cultura de la Diputació de Girona, el senyor Segués. El senyor Segués.
Segués.
Que va ser un bon ponent, que va fer moltes coses, però va rendir i lliurar el servei a la Generalitat de Catalunya, a canvi de res. Canvi de res. A Lleida no ho van fer. A Lleida la Generalitat va haver de posar tècnics. A Girona no van haver de posar un territorial. Em van agafar un de la Diputació i vostè agafarà el territorial amb la feinada que això comporta. Per tant, deixes de fer d'arqueòleg i fas una altra cosa. No hi van posar ningú. Fins molt temps després. Però, temps després, són tècnics. I això han de ser. Han de gestionar l'arqueologia. Estan treballant a un altre nivell. A mi, molt important. Però a un altre nivell. Espero que això es pugui reconduir, de debò, i que la crisi que vam començar a patir el 2008 es vagi solucionant, i si bé dues places es acaben convertint en una, més val una que cap. Però penso que hem d'aprofitar aquesta inèrcia que va fer que a Girona féssim un salt qualitatiu important en el coneixement de la història de la ciutat, brutal, que ara no cabria en un full, sinó que necessitaríem potser un llibre sencer, però que cal continuar treballant. L'arqueologia és lenta, és costosa, cal interpretar-la. La ciutat no excaves allà on vols, la ciutat excaves on pots, on et permeten les circumstàncies, on hi ha obres. Però és igual, s'ha d'aprofitar tot, perquè cada dada és un element més en el gran trencaclosca que configura la nostra història de la ciutat, que serà gairebé sempre una història de la ciutat arqueològica, on ens faltaran algunes dades històriques, però que, no patiu, ni nosaltres ni els que vindran després aconseguiran omplir, perquè llevada que trobessin a Oxirrinc una biblioteca dedicada a la civilització d'Hispània, en grec, és inversemblant que això succeixi. Potser per qüestions d'historiografia musulmana, cada es pot trobar alguna cosa, i de tant en tant van apareguent noves dades, però que fan referència a la història del segle VIII, del segle IX, interessantíssima, importantíssima, però no pas a les tàpides. Aquí us deixo.
Molt bé.